Escoltes a mig matí.
Sintonia d'opinions a mig matí. I engeguem el programa un dilluns més. Ho fem saludant els nostres tertulians, ens acompanyen Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia. Tot molt bé con aquest sol tan bonic.
Antoni Puig, bon dia.
També comparteixo amb la Christine l'amor al sol, que és el gran privilegi de Roda de Barà, el clima.
Lourdes Oquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia, aquí trampejant l'encostipat, com
sí,
es pot,
sí,
eh? Estem... Però bé, sí, però
estem
bé.
Estem tots amb Kleenex.
A part d'això, bé, bé.
Tots amb Kleenex, sí.
És el que toca, escolta, aquest, aquest temps, que ara, i ara ve el fred de cop, perquè ha vingut de cop,
si,
eh?
A veure si quedem immunitzats ja.
Oi, esperem.
Per tot l'hivern ja.
Esperem que sí. Doncs vinga, si sí, el tema de la Covid no era prou, van sorgint noves variants. I ara doncs, ens assabentàvem no fa massa dies que hi ha una nova variant...
Africana.
Africana, que
sí,
a més
que faltava, no?
Es diu Omicron, i que aquesta variant tela, molt de compte.
No sé què passa, però cada vegada que surt una nova variant resulta que és pitjor que les altres, no sé, o això és el que ens diuen, però jo penso que no hi ha ningú que sàpiga si realment és així o no, perquè com que encara no hi ha hagut temps per experimentar-ho, doncs no hi ha ningú que ho sàpiga, però bueno, està bé que ens posin una mica la por al cos i així la prevenció serà més,
però penseu,
serà més forta, no?
Penseu que al final els virus són sers vius i per la teoria de l'evolució els sers vius s'acoplen i es reprodueixen en funció de l'ambient que troben. Clar, si hi ha un grau de vacunació, a Sud-àfrica és baix, però la població africana és molt resistent a moltes malalties perquè les tenen totes. Bueno, llavors, el virus que sobreviu és molt, molt enèrgic.
El virus, me parece que és el penúltimo, ¿no? El que venía de la India, que tenía que acabar ya
sí,
con toda la humanidad.
El Delta, ¿no?
Prácticamente, sí. Ya no se habla. O sea, no.
Sí, s'ha quedat... Bueno, van mutant, els virus van mutant. I aleshores, clar, si per exemple, la Índia no és un país que llueixi per les condicions sanitàries.
No.
Per tant, quan hi ha hagut un virus que ha aconseguit vèncer les defenses dels hindús, vol dir que és un virus fortíssim. Ara que s'escampa a Europa...
Bueno, pero tampoco ha sido muy...
Bueno, sí, però el que passa que ha trobat la població també vacunada i amb una certa preparació,
bueno,
Christine.
Sí. Si todo el mundo
perquè
está vacunado...
Si no haguéssim estat vacunats, possiblement ja no estaríem parlant avui.
Si todo el mundo, casi todo el mundo está vacunado, no debemos temer.
No, és que el problema és que tot el món no està...
No, però les vacunes no t'immunitzen de tot.
No.
T'immunitzen d'alguna cosa i prou, no? Els virus, jo penso que com animals que són, perquè els virus no deixen de ser animals, no?
Són certs vius.
Com més els acosa...
Molt intel·ligents, molt intel·ligents.
Bueno, alguns més que altres, però es veu que aquests també ho són bastant,
aquest està molt.
Aquests ho són,
molt,
sí. I com més els acoses, més es defensen. Ells es van... I quina manera tenen de defensar-se?
Sí.
Doncs reproduir-se amb una altra, amb una altra cara, no?
El més bèstia és el que triomfa.
Això és la història per no acabar. No?
Això també passa en política.
Però abans també en devien haver-hi, no?
Sempre. Ah,
sempre.
I peste negra, i catarros que van acabar amb els indis,
claro.
I de tot.
No, ja ho sabem, però jo vull dir que com ara, jo en la meva vida, amb els meus 62 anys, no recordo aquesta invasió de virus, que sembla que sigui... Perquè quan ara estem una mica tranquil·lets... Bueno, almenys jo parlo per mi, que em sentia més tranquil·la, quan he sentit això de Sud-àfrica ja m'ha tornat una por al cos, bueno, perquè dius, bueno, quan vingui el de Sud-àfrica, darrere vindrà el de Brasil, bueno,
segur,
vols dir,
sí.
No és així, però vull dir que la meva vida, entre els meus 62 anys, sí que sabia el virus de la grip, i sí que...
Sí.
Però com ara, aquesta invasió de virus, Desgraciadament, jo no l'havia viscut mai.
Però és que ara se'ls ataca més. Ara els virus se'ls ataca més. O sigui, ara tenim més antibiòtics, més vacunes, més de tot, i llavors ells se senten invadits i per això es defensen,
però
no?
Dient,
abans, quan, jo me'n recordo, quan encara no hi havia jo també tinc una edat, i me'n recordo quan encara no hi havia la penicilina, que el metge em donava els sulfamides quan tenia una grip, no? I encara no hi havia. Sí. Jo quan era petit va ser quan es va començar a punxar amb la penicilina, no?
Sí, sí.
Per tant, abans els virus no se'ls atacava, per tant, no els hi calia defensar-se. Però ara, com que cada vegada hi ha més antibiòtics i més se'ls ataca
més,
doncs més es defensen ells i més evolucionen, clar.
Jo diria que potser... Això és una història de no acabar.
Claro. Jo podria que potser també hi ha un altre factor, que és que nosaltres ara som més febles davant d'una invasió vírica nova.
Bueno, depèn.
No tenim tanta resistència com té abans.
Perquè la resistència als antibiòtics és important. Es veu com ha abusat molt dels antibiòtics.
Clar, hem abusat dels antibiòtics, dels analgèsics, de tot. Tu, per exemple, que estàs bevent aigua mineral, si un dia viatges a un país com Marroc mateix, que et recomanen que no beguis aigua de l'aixeta, ja no et dic la Índia, és que agafaries el còlera. Mentre que els nens hindús s'estan banyant al Ganges i
no
beuen aigua
problema,
i tot, i no els hi passa res,
clar.
Tu prens un got d'aigua del Ganges
i ja estàs ingressada.
I vas a la UBI, però no directe.
Clar, clar. Que sí.
Que sí, al crematori te'n vas.
Sí.
Al Marroc hi ha uns senyors que van pels mercats amb una mena de bota així gran, que em sembla que és de pell de cabra o alguna cosa així, i venen aigua, i allà tots beuen amb el mateix got.
Sí.
Vull dir, clar, ja et diuen, no, vostè no begui d'això. En canvi, ells beuen i no els hi passa res.
I l'aigua, no preguntis si és mineral
no preguntis d'on
o és de pedra.
Mineral no deve ser.
No.
Sí. I... Ni dels Mossis, segur que no.
La veritat és que fa por, La veritat és que fa por.
Sí, i com que nosaltres estem menjant molta cosa preparada, els conservants han salvat moltes vides, però per l'altra banda ens debiliten amb atacs de microorganismes nous. Són les dues contrapartides. Sobre gent al món, som 7.000 milions.
Ahí estoy de acuerdo, ¿ves?
Sí.
El problema és que encara no... Hi ha moltes coses que no hem tingut temps de descobrir i que no sabem. Cada dia a la televisió surten 20-25 científics a dir la seva opinió i moltes vegades molts d'ells no coincideixen, no?
Claro.
I què vol dir això? Pues, bueno, simplement que hi ha molt bona fe, però hi ha un desconeixement encara, perquè la malaltia requereix molts anys per descobrir les coses i potser algunes ni s'arriben a descobrir mai, no?
Sí. Bueno,
per tant,
ara
hi ha un problema. El desconeixement total de la malaltia, no?
Ara hi ha dos avanços científics increïbles. Per una banda és els sistemes de diagnosis, que són capaços de detectar infeccions en fase superprimària, i per l'altra banda, microscopis, pots entrar hasta dintre de l'ADN, pots entrar a la modificació molecular. És que és increïble. Clar, aquí se la dubta, si es fa servir pel bé o pel mal.
Ahí està, clar.
Avui en dia és possible reconstruir trossos d'ADN o fer-hi mutacions.
A veure si han clonado muchos animales,
I els que no saps tu?
Claro, sobretodo en el negocio de la carne.
I sempre tenim el dubte de com va començar aquest virus.
Clar.
Per què va començar i a d'on va començar?
¿De dónde viene?
A Wuhan hi ha el laboratori d'investigació potser més avançat del món, d'on treballen tots els països, i va començar allà el focus,
Clar.
Vull dir, nosaltres no podem saber absolutament res,
però
hem estat un any tancats a casa,
Vinga, en tot cas, dir que han augmentat els contagis.
Sí.
I avui ho podíem veure en totes les portades, pràcticament, no? El punt avui deia que havien augmentat els contagis, però que millora el ritme de vacunació.
Sí.
L'OMS censura les dràstiques restriccions i demana ajuda per a l'Àfrica.
Sí.
És veritat,
si matéssim el problema amb origen, no s'estendria.
Per
cert, jo voldria fer una menció de la insolidaritat d'Europa. Jo recordo que quan nosaltres estàvem en una fase crítica, tota Europa ens detenia com a pastats. Alemanya mirava per sobre de l'ombro, països com França, com Anglaterra i de més, escandalitzats, posant traves a l'entrada d'espanyols als seus països. Avui he vist per la televisió que uns nois que venien amb un avió de KLM de Sud-àfrica, que havien passat el test i era negatiu...
Vols dir que eren negatius?
Això és el que han dit ells. Era un test ràpid a l'embarcar. Si no, no s'haguessin deixat embarcar. Sònia, si hagués sigut positiu... Si hagués sigut positiu, no els haguessin deixat embarcar. Vaya uns als holandesos no i vaya el que estan demostrant, perquè es veu que els han tancat en un hotel, els dos incomunicats, tractant-los malament. Holanda és bastant dura amb aquests temes, eh? És un país que no té cap escrúpol amb tractar els estrangers a baqueta, eh? I bueno, estan esperant a veure què, quan els deixen anar, i ells han demanat un contraanàlisi, i se'ls hi ha negat.
Però el PCR, hi ha països que vas i no te lo miran. No te lo miran.
Però perquè els tracten malament, quina culpa tenen ells?
Claro. No, és que no tenen cap culpa.
Però per què dius que els tracten malament? Clar.
Perquè els han pràcticament incomunicat. Aquest avió que venia de Sud-àfrica, de KLM...
A veure, jo suposo que et refereixes a uns catalans que venien de Sud-àfrica.
Sí, vale? Una parella jove.
L'Andrés i la Carolina.
Sí.
Bueno, doncs sospiten que ella podria tenir la variant d'Omicron perquè va donar positiu en Covid.
Clar.
Sí.
I per aquest motiu estan aïllats en l'hospital Aren.
Sí, però...
Llavors, es no diguis que no han donat positiu, que jo això que es queixin i això no ho discutiré.
Clar, però...
Però vaja, no diguis, no donis per fet que han donat negatiu els dos i que els tenen allà maltractats.
No, és això el que he dit. Els tenen incomunicats i ells, com que havien fet un test a l'embarque i els havia sortit negatiu, demanen un contraanàlisi i aquest contraanàlisi no se'ls ha fet.
Les dos?
La parella estan junts. I aleshores és possible que sigui positiu l'anàlisi que li han fet a l'arribada.
Amb ells els van confinar quan van arribar a Amsterdam de Ciutat del Cap.
A ells hi ha 40 i pico més.
Bueno, estem parlant d'ells. Sí. Val. Per què? Perquè sospitaven que podien estar infectats d'aquesta nova variant.
Bé, sí.
Llavors, 3 dies després van ser detinguts per trencar el confinament quan ja havien pujat a l'avió per tornar a casa.
Ah. Ja havien embarcat a Holanda per tornar
havien
cap aquí?
Havien pujat a l'avió per tornar a casa i van ser detinguts en aquest avió.
Això ho desconeixia. No ho han dit avui.
Clar. Ella ha donat positiu... I cal veure si té aquesta variant a més.
Si s'ha saltat el confinament...
I per aquest motiu estan aïllats en un centre hospitalari, aquesta localitat. Ells asseguren que no van fugir, que van seguir els passos per poder marxar, que van preguntar a la policia i als responsables de sanitat i que van passar tots els controls. Però que, evidentment, se senten criminalitzats i maltractats, perquè no saben què passarà. Però això doncs, és el que diuen les autoritats en aquest cas d'aquell país.
Si s'han saltat el confinament, demano perdó als audients perquè els hi puc haver despistat. Tancats.
Clar, vull dir...
Sí.
Sí que es queixen de que van estar 12 hores a peu de pista, diuen, una sala sense calefacció, esperant que els hi fessin els PCR.
Sí.
I que diu que ja ho tenien preparat, i diu que van tenir 5 persones per fer 600 PCRs. Clar. Que, evidentment, va ser lamentable, i això és indiscutible. Això no ho posarem en dubte nosaltres. Però, clar, que, a veure, ella va donar positiu en Covid.
Sí. Pues no és el que la notícia que he sentit.
Està clar que les coses, quan es té tota la informació, et pot fer variar una mica l'opinió de les coses. Vull dir, quan te n'enteres ben bé del que va passar, com està explicant ara la Sònia, dius, home, vale, doncs veus...
Ha canviat totalment.
Ha canviat totalment el guió. El guió ha canviat. Vull dir, és com si diguessin... Esclar... O sigui que, no, vull dir amb això que l'important que és tenir la informació real... I bona.
No, simplement contrastar una mica la informació, buscar diferents fonts. I que la veritat absoluta no està a cap lloc i cap mitjà de comunicació dirà fidelment quina és la veritat, però pots tenir una idea i llavors cadascú el seu criteri, no?
Però si tens tota la informació que és real i la verdadera, home, sempre és molt millor per tenir un criteri, sí.
Jo, per exemple, el meu fill és transportista i fa transport internacional. I quan li feien els tests, li deien... Bueno, el meu fill preguntava, i si sóc positiu? L'Inglaterra li va dir, no hi ha cap problema. Si ets positiu, vas a un hotel, estàs allà 10 dies, a costa d'Inglaterra, i ja està.
Això és Inglaterra, no.
Inglaterra li va dir això. Si ets positiu... Vas a un hotel, 10 dies, ho paguem nosaltres i després et tornem a fer una altra prova i ja podràs, si estàs bé...
Això és correcte.
Sí. En Itàlia és igual, perquè jo sí. Voy sí. con mi PCR...
Però hi ha hagut una certa discriminació en fases, dels països del nord d'Europa cap als del sur.
Clar.
Sí, i ara el problema el tenen els alemans, que estan enviant... Les UBIs alemanes estan saturades i estan intentant enviar gent a tot arreu.
Clar. Però fixa que abans es passava, va haver-hi una època que ens va passar a nosaltres i Alemanya anava...
Sí, allò, és que és cosa de los del sur, ja se
saben. Sí, clar, és que... Sí.
Aquesta situació canvia constantment. Va haver una època que, bueno, Espanya, ara resulta que Espanya no fa pas gaire, fa 8 o 10 dies, era el país d'Europa que hi havia més vacunats i que hi havia menys...
I menys casos.
I menys casos, menys infectats i tal, de tota Europa. Ara resulta que tornem a ser que això varia cada dia.
Avui, en la portada del diari de Tarragona, també surt aquesta informació i diu que les hospitalitzacions registren un increment a Tarragona en 10 dies del 80%.
Això que...
O sigui que, atenció, perquè també diu que només el 0,95% de les persones amb la pauta completa ha donat positiu de Covid.
Sí.
Jo penso que això, una de les culpes és la relaxació, no? Quan ens diuen, aquí som el país que hi ha menys infeccions, ja està, vol dir que això ja està, ja ha passat, i la gent es relaxa, la gent ja es treu les mascaretes, la gent ja viva la pepa, i llavors és quan tornem, així, és com un cicle, és un cicle.
I a més, enganxat una onada de fred, que és quan la gent s'encostipa...
Ja no, exactament,
els canvis de temps.
I estem tots més o menys debilitats. Doncs els que tenen problemes pulmonars a la UBI.
Passes fred.
Encara que no sigui virus.
Un simple encostipat, una
pulmonia, una bronquitis,
i et baixa les defenses i ets més propens a agafar qualsevol altra cosa.
Exactament,
Per cert, recordem que les mesures que havien pres el govern de la Generalitat, la nova mesura d'aquest passaport Covid, que seria necessari per entrar a bars i restaurants, una mesura que s'havia de posar, que es va posar en marxa, de fet, el divendres, el passat.
I a la tarda ja no hi era.
I que després ja la van haver de retirar, perquè poca previsió, no?, potser.
Sí. Nosaltres vam anar al Vient a prendre un cafè.
Sí. I us van demanar el passaport.
Es van demanar,
Sí. Jo el porto...
El dematí, divendres al dematí.
Però la veritat és que, clar, les noies són dos. I clar, però, no hi havia gent, però imagina quan hi ha aquelles...
Perdó, una cosa, s'ha d'ensenyar, tots el portem al mòbil, els que fa molt temps que ho vaig baixar, amb el carnet d'identitat, però llavors ells et fan una fotografia o escanegen el codi QR.
El codi QR.
Escanegen.
I què fan d'aquest escàner?
No, és automàtic, és una aplicació que diu si és validat o no està validat. Si és correcte, surt validat, ja està.
Sí.
Però després vam anar a dinar també a Reus, amb una crepereria d'aquestes, i nosaltres ja estem acostumats perquè a França ja ens el van demanar i a la noia no li entrava el meu codi QR. Llavors em va demanar el carnet, però l'aplicació que ja tenia amb la meva no coincidia.
És molt vulnerable.
És que de fet t'han de demanar...
Que recaigui tota la responsabilitat d'això als restauradors.
Clar, és que pobres, ara ells diuen hem de tenir una persona sola, hem de contractar una persona per controlar això, perquè nosaltres ja tenim prou feina.
Eren dos, a l'hora de dinar, imagina, se li estava fent una cua darrere.
Perquè de fet t'han de demanar el QR i a més t'han de demanar el DNI també. Perquè clar, s'ha de veure, perquè això a França aquest estiu, que tot arreu ens ho van demanar, mai ens van demanar el DNI. O sigui, només ens feien ensenyar, jo deia, com és possible que et demanin el certificat i no et preguntin si ets tu el del nom del certificat, no? Perquè dius, jo podria ensenyar el certificat d'un amic meu perquè no comprovaven que fos jo, no?
Sí, i aquí a Reus ens van demanar el DNI.
Pues mira, els lladres de mòbils al metro, autobús i demés, ara faran el seu agost. S'haurà d'anar amb un colló tremendo, perquè si hi ha un... Evidentment,
la llei és la trampa.
Sí.
Passa que, segons diu un conseller diu que la meitat, hi ha 9 milions de persones vacunades a Catalunya, 9 milions de certificats, vull dir, perquè 9 milions d'habitants no som aquí. Però com que hi ha les dues dosis i tot això, diu que la meitat van tornar a demanar el certificat.
Sí.
Per això es va col·lapsar
el sistema. I es va col·lapsar, sí.
Però, clar, jo vaig tenir de tornar a demanar, perquè jo tenia el certificat amb dues dosis, i com que ara en tinc tres, el vaig tenir de tornar a demanar, perquè, home, per actualitzar s'ha de tornar a demanar. Per tant, és una cosa que no... És normal que jo hagi tornat a demanar un altre certificat, no?
Per una vegada que els jutges li donen la raó a la Generalitat, perquè a Navarra els jutges s'han oposat a...
Ah, no hi haurà...
No, hi ha a Navarra i a un altre lloc... La justícia autonòmica...
El passaport.
Sí, sí, no l'ha autoritzat. En canvi, aquí a Catalunya, per una vegada que autoritzen la Generalitat, s'enfonsa el sistema. Bueno, és que no tenim remei, eh?
Això és allò que diem sempre,
que els jutges
que no tenen cap mena de preparació científica, ni acadèmica, ni res...
Home, acadèmica sí, han estudiat una carrera.
No, acadèmica de medicina, no.
Ah, no,
clar. No, de medicina, claro.
Resulta que són els que tenen l'última paraula i que són els que acaben manant amb tot. Tenim també el tema del català a l'escola, que ara no és el tema, però que aprofito també per dir-ho. Com han de decidir prendre decisions ells, que no tenen ni cap formació científica, ni econòmica, ni acadèmica, per decidir una cosa que han decidit els que hi entenen, i que ells no. Ells poden, bueno, interpretar la llei i tot el que vulguis, però no tenen cap coneixement sobre això.
Exacte, no? Tens tota la raó. No. Ells no són responsables de la formació de la gent.
Per tant, decidir si una vacuna o unes mesures són ben aplicades, vull dir, clar, resulta que van decidir que l'estat d'alarma no és constitucional. Home, escolta, jo penso que en aquells moments el govern va fer el que li va semblar que havia de fer, per això és el govern, per això ha estat votat per la gent i per això té, bueno, no sé...
I a la velocitat que funciona la justícia, Déu ens un guard que haguessin de prendre la decisió ells, perquè s'estudien el cas i al cap de 6 mesos, quan tots estiguessin morts, dirien que ens havien de confinar.
Ara resulta
ja la coneixem, a la justícia, eh?
Ara resulta que aquella decisió que va prendre no és legal, ara han de tornar a les multes, ara, bueno, un merder de calample, no?
Ah, sí, a partir del gener diuen que tornaran ja les multes pagades.
Clar, dius, home...
Això és il·lògic, totalment il·lògic.
Això, no sé si...
És una locura.
Si haguessin de tornar a confinar, com poden aplicar mesures coercitives ara?
És que... Llavors, fixa't una cosa, a les terrasses no demanaran, no ens demanaran el Covid, el no? El passaport. Si entres al lavabo, com que tu ja estàs a la terrassa, només has d'anar amb mascareta i tampoc et demanen el...
I d'on te'l demanen?
Només te'l demanen si consumeixes, beus o menges.
A l'interior.
Vale? A l'interior.
A l'interior. Però bueno, si entres
Però si
al
vas al lavabo i et poses la mascareta, llavors ja no cal.
A més, el lavabo és un lugar molt...
Per exemple, a França, sí, a França estaves prenent un cafè a una terrassa, et venia el cambrer... Ja te'l demanava, vull dir, ells no es privaven de res. Però és que aquí diu que per anar al lavabo estàs a la terrassa i no passa res. Vull dir, hi ha coses que no són lògiques.
No són lògiques. I el transport públic, què?
També, igual, no? Diu que també
el
demanaran,
no?
Que el demanaran, ha dit.
Van dir a la tele que sí, que demanarien.
Però si el conductor ja no ven ni bitllets, com vols que s'obren que pari?
Que tindran una màquina, llavors. És
de los sitios más peligrosos.
No ho acabo d'entendre.
Los transportes públicos.
Sí, clar, el metro, per exemple, és un...
Sí, sí.
Estàs així, a veces.
Sí, sí, sí. I que tindran un revisor a la porta?
No, res tindran.
No tindran res, ja està.
No sé, hi ha coses que no s'entenen, eh?
Hauran de tenir una persona a cada porta que controli si tens el certificat.
Bueno, hi ha molta gent al GERE, mira, si han de contractar personal.
Clar, però és que no sé.
Vinga, altre tema...
Ah, contractar, sí, ara pagar-lo, ja ho veurem, eh? Sí, sí.
Altre tema preocupant, també, que n'hem parlat altres vegades, és l'augment de suïcidis.
Això sí, això és molt
sobretot fort. Entre els adolescents i joves.
Sí, entre els joves, sí.
Això és desespero. I manca d'objectius.
És en tota Europa, això.
Mira, publica el Punt Avui, els intents de suïcidi creixen un 22% a Catalunya.
Sí.
És una passada.
Perquè no ven salides.
És una passada, eh?
Sí. És el problema, no veuen futur, no? No veuen futur i diuen, jo tinc de portar tota la vida aquesta merda de vida que estic portant ara.
Además, no los dejan salir, no los dejan distraerse, sí. No los dejan...
No.
Claro, la juventud es esto, es espontaneidad y te pasas, esto es normal, lo hemos hecho todos.
Sí.
No pueden, no los dejan.
Sí.
sí, aquest sí, viva la vida que teníem nosaltres quan érem exacto, joves, a l'època hippie, exacto, que dèiem que tot és maco, que també potser ens passàvem no, bueno, una mica, no? Però viva les flores i viva claro, tal, i nos íbamos
ahí. L'amor libre.
Ens anàvem, exacte, tot era fantàstic, bueno, no?
Aquí a Espanya i... això no havia existit mai, en època de Franco, eh?
No?
Que no?
Sí. Sí. Bueno,
i tant, que sí que
existia. Sí, però, sí, però no. Tu perquè és francesa, però aquí a Espanya...
Però mira, podies... toma ja.
Però clar, sorties i si no volies estudiar tenies feina...
Ah, bueno, això sí.
És que ara no en tenen no, ni estudiar.
No, bueno, ara sí, mira, camioner...
Sí, clar, no hi ha res més, clar.
Clar, els
mira,
oficis,
camioners no n'hi ha, el meu fill que està en aquest tema. Anglaterra no té, no té transportistes, perquè diu, clar, un noi jove clar, no vol passar-se, com per el meu fill a vegades es passa una setmana fora
sí,
de casa.
Sí, sí, llavors, sí.
El noi jove no es vol lligar, ni que li paguin l'oro i el moro, perquè no vol estar una setmana tiempo viatjant.
Exacte. És com la mateixa hostaleria, hi ha molta gent clar, que han de treballar fort el dissabte i el diumenge, que és el dia de sortir,
sí, sí.
I no. Sí. Llavors, què passa? Que hi ha immigrants... I, o els transportistes, els xòfers dels països de l'est, que sí, de mil amors agafen aquestes feines que no volen fer...
I ara van a buscar-los a Perú.
Els occidentals, sí.
I per la fruita han anat a buscar-los a Perú.
Imagina.
Sí, perquè són sous que el 60% d'aquest sou resulta que l'han de pagar del lloguer. Han de
bueno, dius, això és un altre ja.
Bueno, clar, dius, esclar, resulta que si el 60% resulta que i encara els hi diuen que han de fer una mica de pla d'estalvis perquè no els hi pagaran les pensions quan siguin grans. Clar. I em diràs tu el que poden estalviar si el 60% del sou el paguen de lloguer,
clar,
no?
No m'estranya bueno, que clar, la joventut
sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
No veuen un futur, no?
En França hi ha molts suïcidis entre els estudiants.
Bé.
Sí.
Clar.
Sí, sí, no, no, i aquí són fruits de la depressió.
De
I la gent si no té, una activitat, es deprimeix.
Però aquí és preocupant, perquè comencen molt els 14 i els 15 a intentar suïcidar-se. És que és molt preocupant, eh? Sí.
Per això aquests estudiants, quan nosaltres érem joves, els pares i tothom ens deia que ens havíem de preparar, que ens havíem de treure títols, que perquè si no estàvem preparats per la vida no podríem tirar endavant, no ens guanyaríem la vida i tal. I ara estan donant-se compte de que tenen títols, màsters i tot, i no tenen feina. No? O si tenen feina els hi paguen una porqueria, no? I llavors diuen, escolta, ens havien dit que amb un títol doncs, ens podíem guanyar bé la vida i podíem viure bé. I ara resulta que tot això que ens havien dit era mentida, perquè això no és veritat. No? I llavors, bueno, i encara els més valents se'n van a l'estranger i alguns troben feines bones, no?
Sí, però el problema és que els bons se'n van.
Clar,
resulta que has invertit en l'educació d'ells aquí i resulta que donen el benefici a l'estranger,
no? El tercer món, el problema també és aquest. Els més espavilats són els que intenten a qualsevol preu sortir del seu país i vindre a Europa pensant-se que tenen més possibilitats.
Sí, sí,
però aquests són els més decidits
sí.
I deixen el seu país orfe de serveis i de gent vàlida. És passa tot arreu.
Tot arreu, sí, sí.
Vinga, que hi ha la bona notícia de les pensions, no?
Bueno, bona notícia.
Quina notícia.
Sí, bueno, i per què no parlem de que Hisenda vol pujar algun puntet el tipus de renta? També es parla que Hisenda vol recuperar...
Sí?
Sí, sí, vol pujar la pressió fiscal.
Anda, toma més. Ja.
I, o sea, per un lado nos lo da,
i després,
per l'altre nos...
Per favor.
I després també es parla d'augmentar la pressió fiscal amb productes verds. Suposo que deu ser gravar més els combustibles, les begudes ensucrades, tota la història aquesta. Anar a rascar diners i sempre el mateix. Et pujaran un 2% la pensió i la vida s'ha pujat un 7%.
Sí, bueno, aquest és un dels temes que jo volia ressaltar aquí. Avui he llegit que pujaran les pensions el 2,5%
sí,
quan l'índex de preu interanual que van publicar l'altre dia era el 5,1%.
Sí. Per tant, no ens pujaran
res. Que, segons la Constitució, resulta que les pensions han de, no has de perdre poder adquisitiu.
Exacte.
Per tant, aquí ja ens ho estem saltant. important, no? I després Europa sembla que està pressionant perquè es modifiqui el sistema de pensions, perquè el sistema de pensions que tenim aquí a Espanya, això no funciona. Per què? Pues perquè hi ha els baby boomers. Els baby boomers són els que van néixer, va ser una explosió demogràfica que hi va haver entre els anys, els que van néixer als anys 60 fins als 75, més o menys, que són, hi va haver molts naixements, i això desequilibra, perquè resulta que el sistema de pensions que hi ha aquí a Espanya és que els que estan treballant cotitzen per pagar els que jubilen. Llavors, quan resulta que hi ha molts més que han de cobrar que no pas els que han de pagar, el sistema es desequilibra. Bueno. Llavors, l'estat espanyol què fa? Pues dir, bueno, pues pugem les pensions. Com que això és una cosa que de moment no queda gaire bé, què fan? Diuen, bueno, a partir d'ara, el còmput per calcular la pensió farem tota la vida laboral. En comptes de ser els 15 últims anys, com es feia fins ara, ara diran, ara mirarem tot el que has cobrat. Clar, això sempre, sempre, sempre farà rebaixar el preu final de la pensió.
No necessàriament, perquè, bueno, perquè hi ha una correcció per la inflació.
No,
En el meu cas, jo ja tenia el tope, però si no, m'haguessin cos favorit. Perquè al fer la correcció de la, per la inflació que hi ha hagut en anys anteriors.
Sí.
No. Per exemple, si tu sempre has cotitzat al tope, et beneficiaria. No et beneficiarà no perquè arribes al tope de la pensió. Vull dir que no ho veuràs mai. Però
quan em van calcular la meva pensió ja ho van tenir en compte, això.
Aquesta, hi ha la correcció aquesta per inflació.
Índex de correcció, sí, d'acord. Però si compten tota la teva vida laboral, no em diguis tu que quan vas començar a treballar a l'empresa...
Jo vaig començar a cotitzar a tope des del primer dia que vaig treballar.
Bueno, doncs ets un cas únic, eh?
No, jo vaig començar a treballar al sector químic l'any 70... I ja cotitzava al màxim.
No, home, no
fotis,
jo...
Sí, però no és la majoria de les persones.
No, depèn d'on vagis.
Ni la majoria ni res. Jo, a la primera feina que vaig fer, me'n recordo que cobrava 500 pessetes al mes. Home, no fotem, quan comences i ets un meritori.
Octavi, jo vaig tindre molta sort. Sí que havia fet feines provisionals a l'estiu, però quan vaig començar a treballar en sèrio l'any 70... vaig acabar la carrera i vaig entrar en una empresa, aquesta empresa ja em va declarar el sou íntegre i cotitzava a tope.
Escucha, en tu època, quan
Època feliç,
títols...
Sí, claro.
Servia de algo, esto.
A mi m'ha servit.
No?
A mi m'ha servit.
Bueno,
en realitat, tampoc no ho he pogut aprofitar, perquè quan hi ha uns topes, igual que a França no es tens aquests topes, aquí sí.
No, no, ja, topes,
per molt que hagis cotitzat, no tindràs una pensió més alta, m'entens? Ja estàs limitat.
Ja.
Bueno, en resum, que és una manera, en general, el teu cas és un cas que no és la majoria, això no fotem. Home, per tant, l'Estat suposo que ha valorat que les pensions, és una manera de baixar les pensions sense que la gent se n'enterin. I el que es posa en evidència aquí és que el sistema aquest no funciona, no ha de funcionar. Vull dir, si tu has estat tota la vida treballant i cotitzant i t'han promès que quan tu et jubilessis cobraries una pensió d'acord amb això, ara el que no poden fer és rebaixar-t'ho perquè et diguin que no hi ha diners. Home, això no pot ser. Això no funciona enlloc, no?
Escolta, i la guardiola de les pensions s'ha empleat en comprar deute públic espanyol en el seu moment, per aquell tema de los ratios famosos. S'ha evaporat els 60 i pico mil milions que hi havia de coixí, s'han evaporat perquè el govern ha gastat aquests diners en altres coses. I a més, el govern està enganyant a la gent perquè no se n'en recorden que un 20, 22, 24% de la teva pensió, cadascú té la seva renta, torna al govern via IRPF. Vull dir, aquí a Espanya, dels diners de les pensions, que són cotitzacions nostres, estem pagant impostos d'una cosa que hem pagat nosaltres.
Que ja hem cotitzat, sí.
Vull dir, clar, això també ja està bé,
És que això de les guardioles...
Ja està bé de mentir,
La guardiola de les pensions, això és una cosa totalment tercermundista, no? Vull dir, això em recorda la meva àvia, la meva iaia, que tenia una capseta i posava els diners allà. Això no es pot tocar perquè això és per menjar. I després tenia una altra capseta que era per vestir, una altra capseta per si s'han de fer regalos i no sé què. Escolta, això, perdona, perdona que t'ho digui, però això és el conte de la vella, el que sempre s'ha dit el conte de la vella.
Bueno, això són assignacions pressupostàries.
Bueno, bueno, això és Hacienda.
Bueno, però jo penso
no, però vull dir, cuidado.
Un estat hauria de
Octavi,
la previsió, perquè que se'ls van gastar per altres coses que dius, doncs,
sí,
doncs,
sí, sí.
Doncs mira, ara que agafin altres coses per les pensions, que facin al revés. No?
I com pagaran els 30 i pico avions que han comprat?
Bueno,
doncs
els
agafin. Sí, pues,
al final anem a parar això. Muy això és el que volia dir. Avions. Els submarinos que no floten i exacte. Els avions aquests.
Bueno, mira, no? Aquí clar. Tots cobrem pensió, però la Sònia no la cobrarà.
No, jo tampoc.
Jo la cobraré.
Encara no en cobro.
No, no, no vas a dir
no, no. Sònia. No sé si arribaré dintre de 3 anys.
Pobre Sònia, no la deprimis.
No, no, perdoneu, però no seria just que no cobressin.
Clar.
Què voleu que et digui?
Home, ella cotitza, té tot el dret del món.
Pues ja està.
Jo també he cotitzat, eh?
Això és el que estic dient.
Bueno, però això és com jugar, això és com jugar el joc de l'oca i anar canviant les normes en funció del que vulgui el que dirigeix el joc. Doncs pues mira, jo vaig a caure al pou i a partir d'aquest moment caure al pou no vol dir que et quedes a dintre.
Clar.
Jo sortiré.
Clar, clar. És que,
canvien les regles del joc segons
escolta,
els convé.
D'aquí a 3 anys igual canvien les coses. És que no se sap. Jo, per exemple, no, clar, jo també he cotitzat, eh?
Naturalment, i tens tot el dret del món.
Clar.
El que passa és que estan canviant les regles del parxís.
Clar, ja ho sé.
El problema és aquesta mentalitat. Aquesta mentalitat de dir, ah, és que no hi ha diners, ja està, i la gent tragui.
No,
i la gent
no,
no protesti i la gent no surti al carrer. Per una cosa així.
No, ja és igual que atribuir 3.000 milions d'euros per les millores dels trencs de Rodalies i després resulta que se n'han gastat 100. I els altres d'on són?
Clar, ah, això és el que...
Pues mira,
clar.
Bueno, a les portes giratòries.
Clar, això. Clar.
Oi, no ens fiquem nerviosos,
mucho,
va.
Eh?
Bueno, no ens fiquem nerviosos.
Anem a parlar d'un altre tema va. També així xulo, que és el finançament autonòmic.
Sí, un altre també.
Bueno, això és un altre bueno, també.
Aquí
no?
Nos vamos a poner histéricos.
Sí, sí avui...
El finançament autonòmic, que això ve de l'any, crec que era el 2004 o alguna cosa així, i es veu que cada 4 o 5 anys, segons la Constitució, s'ha de revisar. O sigui que ara fa més de 7 anys que això estava caducat i no s'havia revisat. Però, clar, ara vindran les bufetades, perquè, clar, el finançament autonòmic, tot el que deixin de pagar a Catalunya, resulta que ho cobraran a Extremadura, i després els d'Extremadura, els de Múrcia diran que...
Catalunya
que ells,
no roba,
que,
sí.
Que ells Catalunya no roba, i que, no sé, ells són rics i nosaltres som pobres, i això no es pot permetre...
I la disposició addicional tercera.
Sí, però tot això, els polítics explicaran el que els hi convingui, no? I ja hi serem, vull dir, és un problema que...
Per això són polítics, eh?
Sí. Jo tinc ganes de veure ara és el moment del Pere Aragonès. Sí. Pere Aragonès és un economista d'estat.
Ah,
jo us ho vaig dir la setmana passada, té un gran mèrit perquè feia funcionar la Generalitat sense diners, perquè el govern espanyol ens va ofegar financerament. Ara és el moment de la veritat. Tothom té un moment de la veritat.
Sí.
Ara ell ha fet els pressupostos, li han aprovat, i ara ell ha d'executar obres, infraestructures, recuperar deute i tot durant un any. Ara, a veure què passarà aquest any.
Sí, sí.
De totes maneres, veient el que passa a Espanya, si has vist coses fora, Espanya és un país que no té la més mínima transparència pressupostària. El ciutadà mai se n'enterarà com el govern ha gastat els seus diners. Perquè són nostres, eh?
Clar, tenim surten dret a saber-ho, no?
Sí, pues no ho sabràs mai.
Clar.
Canviaran el nom de les coses, atribució pressupostària pendiente, canviaran el nom de les coses.
Clar.
Però la realitat dels números d'Espanya, jo penso que tampoc a Europa, no sé si se'n refieran o no.
No.
Els famosos homes de negre es passegen molt per Espanya i em sembla que els atonten als restaurants de Madrid i se'n tornen a casa contentíssims.
Bueno, i a més no volen problemes. No volen problemes. Ells, bueno, és un assumpte interno i ja està.
Sí, sí, però la senyora Merkel ja no és la cancillera alemana, eh?
Yeah.
Ojo al parche, que poden canviar moltes coses.
Anda que no la trobaran a faltar.
Anda que no la trobarem a faltar. Ja
bueno,
veureu, ja.
Ja, clar,
ja veureu, ja.
Sí, sí. Jo, a veure, sempre ho he dit aquí, però això del sistema aquest autonòmic, de les 17 autonomies, amb els 17 parlaments, tot això, jo sempre ho he trobat, bueno, un desconeixement total de lo que és la realitat. Jo penso que la majoria d'autonomies, jo crec que n'hi hauria d'haver tres només, que serien la catalana, la basca i la gallega,
sí.
I lo de més és Espanya, perquè és que ells no necessiten cap mena d'autonomia. Lo del café para todos crec que va ser un error històric, I més que res per desconeixement, perquè això sempre, sempre passarà. Mira, Catalunya, tal, doncs jo més. El règim autonòmic, econòmic que tenen el País Basc, jo penso que és perfecte, i això també hauria de ser a Catalunya i el país i Galícia. El que passa que aquí no serà mai. Perquè, esclar,
si totes les autonomies tinguessin el règim econòmic del País Basc, a l'Estat central deixaria d'existir.
Per això mateix.
Perquè el País Basc, quan el País Basc contribueix amb el famós, la quota aquesta...
La quota, sí.
Però ells van restant de la quota les inversions pendents de l'Estat.
Exactament.
I arriba un momentet que fins i tot reclamen la quota negativa.
Clar,
que l'Estat aporti diners.
Això està molt bé quan tens els diners, però
diners els tenen ells.
Clar, aquí els tenen ells, i aquí el que hem d'esperar és rebre'ls. Aquest és el gran error i el gran fallo que tenim aquí, no? El gran problema, que els diners els tenen ells. Si nosaltres recaptéssim els impostos aquí i paguéssim la quota que ens toca, doncs seria molt més fàcil, perquè no hi hauria aquests problemes.
No, però com que desapareixen cada any 15.000 milions d'euros del dèficit fiscal, que no tornen en forma d'inversions, nosaltres cada dia ens anem empobrint. Jo recordo els audients que Catalunya ja no pot demanar finançació exterior perquè estem a tope, i a més l'Estat amb el 155 també van deixar-ho bloquejat, i nosaltres depenem al 100% de lo que la caritat que ens envien des de Madrid. Perquè Madrid s'emporta tots els diners.
Anem cap a la manifestació de la llei Mordassa.
Quina vergonya.
Bueno,
quina vergonya.
Sí, jo, la verdad, no.
Quina vergonya. Veure els policies reivindicant pilotes de goma perquè diu que estan indefensos.
Bueno,
quina vergonya.
La llei Mordassa aquesta, que tota Europa ens mira, volguem dir, on van aquests ara, no?
Ui,
vull dir, que, no
què
sé,
és esto?
Un amic meu francès em va dir, diu, si a França hi hagués la llei Mordassa, la gent sortiria al carrer.
Sí.
I com és que aquí no sortiu al carrer? Ah, bueno, clar. Pues això, només això et dona una idea.
Però esto para muchas cosas.
I per moltes coses. Però la llei Mordassa és una cosa ja que, això ja, vamos, això ja passa de rosca, bueno, no? Doncs resulta que hi ha uns senyors, que són aquests policies, que diuen que no...
Els sindicats de policia són els que han organitzat.
Aquests resulta que diuen que no, que la llei Mordassa, bueno, ja està estupenda i que no cal canviar-la. Bueno, doncs...
Sí, que ells tenen un monopoli de la força.
I resulta que, clar, són aquests, i moltes vegades amb l'ajuda dels jutges, no? I resulta que la majoria són sindicats que estan molt lligats amb Vox, igual que...
Que raro, no?
Igual que moltes associacions de jutges també estan molt lligats a Vox, no? I ens queixem moltes vegades de l'auge que té aquest partit polític, si és que en podem dir partit polític, però no ens hauria...
Ja fa molts anys que s'ho han treballat,
No ens hauria d'estranyar, no?
Ja fa molts anys que s'ho han treballat, molts,
O sigui, després ens queixem de que l'extrema dreta va avançant, però, esclar, resulta que els hi van donant paraules, resulta que surten per les teles i, clar...
No, el pitjor també és l'aquelarre polític que s'ha organitzat. A una manifestació no hi haurien d'anar polítics.
Clar.
No és el lloc dels polítics. La manifestació és una reivindicació de la gent que se sent afectada per un dret que han perdut o que se'ls ha retallat. Això és una manifestació. El carrer és nostre, el carrer és de tots. I quan la gent surt al carrer és per demanar resoldre una situació. Però aquesta manifestació de policies i guàrdies civils vist des de Catalunya a mi em va fer mal a la vista. Però és que aquí vagin els polítics...
Recuerda coses, no?
Sí, recuerda coses, sí.
Algun
ull perdut, sí. Quan hi van polítics a la manifestació, a veure qui és més guapo, i inclús dintre del mateix partit polític, uns van a una banda de la manifestació, els altres se'n van a l'altra perquè no surtin a la mateixa foto... Això és un aquelarre.
Clar, és que lo és, sí, lo és.
Sí, sí. Clar, i qui li posa el cascabell al gat? Quan el que deia l'Octavi, quin és el jutge que prohibirà una manifestació?
A mi em va quedar...
D'aquestes.
Em va quedar... Vaig sentir una frase que em va... No sé, és que no sé explicar el que vaig sentir en aquell moment. Va sortir, no sé si era un ministre... Perquè jo la veritat és que la política ja la passo per sobre. Perquè
la tele.
No m'agrada. No. Però estava a la cuina i porto els auriculars, saps?
Sí.
I vaig sentir... A un policia no se le toca. Mira, em vaig quedar gelada.
Sí.
No sé qui ho va dir, eh? Bueno, ho va dir un ministre o no sé qui era, ho va dir en aquestes paraules.
És que no s'ha de tocar un policia, no s'ha de tocar un policia. No s'ha de tocar un policia.
No va dir cap mentida.
Però tampoc s'ha de tocar una...
No, les policies se poden tocar tu, sobretot si és catalana.
Això és el que vull dir jo.
Això és una altra història.
Sí.
Bueno, és que aquí hi ha hagut policies que els va agredir un vidre.
Ja, bueno...
És que el vidrio me pegó quan le fui a
rear. També van haver-hi iaies que els hi van obrir el cap, no?
Sí, és que es van resistir a l'autoritat, sí.
O sigui, a mi em va quedar com una mica...
Aquest era un dirigent d'un sindicat policial, no? Era un dirigent d'un sindicat policial que, a més d'això que acabes de dir, també va dir que el dia que els hi treguin mitjans, ell deixarà la policia, no? O sigui que ells necessiten porres i boles de goma...
A les forces de l'ordre públic no se'ls ha de tocar. No se'ls ha de tocar, però ells han de fer la seva funció, que és protegir el ciutadà.
Sí, i no tocar
no pagar-lo.
Clar.
En França igual,
Sí, no, passa el mateix.
Una ola de violència en França.
Sí. I aleshores, clar, ara es troben que hi ha hagut una banda de... Bueno, el mateix que estàvem comentant abans, els aldarulls que hi ha i les agressions a la policia, és el súmum de tot, des de joves que estan descontents amb el sistema fins a professionals de l'aldarull, fins a gamberros que s'ajunten per internet,
que
venen de tots els països per vindre aquí a fer follon.
Mucha agressivitat,
que els hi paguen, també.
Jo mai havia vist, ni els temps més d'usos, atacar la policia a la Via Laietana. Vull dir, és una cosa que dius... Nosaltres, quan érem joves i anàvem a manifestacions, procuràvem passar a un quilòmetre de la Via Laietana, no sigui cas que sortissin i ens enganxessin. Però atacar-los allà, jo no ho havia vist mai.
No éreu tan agressius com ara.
No, tenim una por tremenda.
Era tan agressiu.
Allà t'enganxava la policia, entraves a la Via Laietana i t'havien destrossat la vida.
Sí, jo sabia com ho saldràs.
Sí.
Bueno, perquè la gent arriba un moment que si no fa coses així, no et fan cas.
No, i ho veuen per internet i els hi fa gracia. Mira, anem a cremar 3 contenedors. Jo crec que hi ha moltes vegades amb les manifestacions... Jo no puc cremar un contenedor perquè l'he pagat jo, és meu. L'he pagat amb els meus impostos. Com haig de cremar jo un contenedor?
Sí, però resulta que si no cremes un contenedor no serveix de res el que estàs fent, perquè no et fan ni cas.
No, ni pegues un cop de porra a una rellotgeria i t'emportes els rellotges de passada.
Perquè darrere estan els...
No les vas a dir, Antonio.
Clar, a darrere d'una manifestació així sempre hi ha el típic com aquell que es va donar contra la lluna de Passeig de Gràcia, quan volia sortir amb la roba, bum, es va donar un cop, que dius, clar, darrere estan els que aprofiten, també, clar.
Claro, estan allà esperant, a veure si poden entrar.
Jo crec que hi ha molta agressivitat.
No, i després hi ha una altra història que es veu al Plomero.
Vinga, que anem cap a la Blanquerna, va.
Ah, sí, bueno, és que continua el mateix, és la carta blanca que tenen certes ideologies a aquest país. Fa 13 anys es va ocupar un local català, la representació catalana a Madrid, la Fundació Blanquerna, que es venen llibres, es fan conferències i tot, absolutament pacífic i un centre cultural molt important, una colla de brètols, quan veus les agressions per la televisió, a mi em va recordar el Berlín de l'any 32, aquests senyors encara no han entrat a la presó i estan condemnats en ferm.
I hi ha una ordre que entrin i els hi han donat
avui, dia límit, avui, després de molts retrasos.
Ja veurem si entraran, avui. No?
Sí, avui era el dia límit perquè entri o no entraran pas.
I a més a més, aquests senyors podien triar la presó on havien d'anar, Vau llegir?
Sí.
Sí, els hi van...
Com el senyor Urgangarín, no?
A la carta, és a la carta.
A la carta. Sí, van dir que els hi donaven no sé quin dia de plaç per dir a veure quina presó volien anar, no?
Sí.
I per triar menús, també, o no?
Això vindrà quan entrin, que no entraran, clar.
No entraran, sí. Si n'hi havia un, n'hi ha un que era nebot del Zoilo, el ministre de l'Interior, amb el seu lloc, el 1 d'octubre, que no se'n va enterar que a Catalunya passaven coses.
A més, també va dir que era pare de família.
És veritat, pobre home.
Ho va dir, que tenia un
pit petit. I els presos catalans per idees...
Però nosaltres no comptem.
Aquí és pitjor pensar que agafar el garrot o ensenyar una bandera de la Falange dintre la Fundació Blanquerna. Cal dir-ho.
Dos d'ells estaven a les llistes electorals a les últimes eleccions de la Comunitat de Madrid, I un d'ells va sortir diputat, o bueno, no sé com en diuen allà, però bueno, va sortir. Per tant, ja em diràs, saps?
Sí. No treguis la D i la I, perquè sortirà... Bueno, estem a horari infantil.
Sí. Sí.
Vinga.
Protegemos los niños.
Que també volia... Algú ha comentat algo sobre el rei d'Espanya?
Avui està a Barcelona. Ah, està donant els certificats als jutges de la promoció d'aquest any.
El despatx, no?
Sí, els despatxos, sí. Alguns d'aquests estaran a Barcelona quan hi hagi renovacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de més.
Ara li ha donat per venir, eh?
Bueno, molt bé.
No han dejado entrar en Catalunya.
Sí, suposo que deu estar... donant instruccions a veure si el seu pare torna per l'aeroport de Madrid o el de Barcelona, que són els que tenen vols.
Sabeu si
ha de tornar?
Diu que vol tornar, no?
Sí, i aquesta vegada a vegades hi ha periodistes, jo admiro el valor que tenen alguns, i sort que encara som alguns que tenim memòria. La senyora Txelo García Cortés, periodista de Fuster, amb el programa que la Sònia no mira,
sí.
Va dir que tenia informació privilegiada de que el rei venia a Espanya, bueno, l'emèrito d'Espanya,
l'emèrito
d'Espanya, el dia 18 de desembre.
Ah, sí?
Ai, per menjar-se els torrons amb la família.
Bueno, perquè deien que l'Helena li havia buscat un pis.
Bueno, quina família? La real o la irreal?
Home, la seva, sí. la real.
Sí.
Una altra vegada més, un aplaudiment al Toni Albà, perquè quan recrea la figura del rei emèrit, li don grandesa al teatre i al... i a les belles arts. Que increïble.
Sí, el que passa que una caricatura així com la que fa el Toni Albà el fa molt més entranyable, no?
Sí.
Jo trobo que el fa hasta simpàtic.
A vegades
hasta et faria llàstima i tot. No?
A l'emèrit...
I em sembla que no és el cas.
Escolta, a l'emèrit és simpàtiquíssim.
Sí, no, no.
A l'emèrit és simpàtiquíssim.
Ah, sí, clar.
I jo estic segur que l'emèrit no ha robat. L'emèrit no ha robat res, no haurà pagat impostos, això és una altra història, això ja és un problema fiscal, però robar no haurà robat res. Però aquest fondo soleado que té ell, que és el que investiguen a Suïssa,
fondo soleado.
Aquell fondo soleado haurà anat a parar diner de tota mena.
Clar.
Perquè ell és invulnerable.
Clar. I són regalos, no?
I a més a més, Campechano, sí. Que jo em sembla que aquest sobrenom li escau perfectament.
Sí,
eh?
Però, bueno...
Campechano sí que ho és.
Aquest senyor va ser rei d'Espanya perquè el va designar Franco, un militar golpista, va dir, este...
El niño.
I la seva dona va dir, oi...
Este tonto, este
Paco,
tonto me va bien.
Paco, que la nena se ha casado con otro príncipe de sangre real. No, este...
Bueno, per algú pues serà.
Este. Bueno,
sí, però...
ha fet coses bones.
Qui era l'altre? Ah, ja.
El Borbón d'Ampierre.
Sí.
Ha fet coses bones. Ha fet coses bones. Ha fet, respecte a l'imatge, ha fet coses bones. Ha tingut una vida sexual pròpia d'una pel·lícula pornogràfica, si s'hagués filmat.
Bueno,
és un Borbón.
Com tots els reis.
Oh, n'ha de saber, eh?
Com... Borbón és...
No, i tots els reis.
Com tots els Borbons, com,
sí.
Igual que tots els Borbons,
sí, sí,
eh?
Sí.
Perquè Alfonso XII...
Sí. A més, fa molta gràcia perquè quan corrien rumors, tothom els desmentia.
Clar.
I la premsa, callant-ho tot i tapant, com deia Pedro J. Ramírez, lo que hemos tenido que tapar, la premsa, de escàndalos financieros del rei i de sexo.
Mm,
no?
Sí.
Pues bueno, ara està com està.
És un macho ibérico.
I tant.
Bueno, molt bé. Ara que vingui a Espanya, vosaltres creieu que és oportú que aquest senyor vingui a Espanya?
A mi m'importa realmente, bueno...
Nada.
Lo que queráis.
És igual, Cristín, si el pagues tu.
Bueno, sí, clar.
Bueno, pero no lo puedo evitar. ¿Qué quieres que te diga?
Però també el paguem allà.
Oh, escolta, que tens els ulls molt macos, eh? A lo millor encara en sents una foguera amorosa, si et coneix.
Ay, por favor, que Dios me salve de este individuo.
A la intimitat podríem parlar francès. Perquè el francès el coneix. Segur que el coneix, el francès.
Socorro!
Vinga, que hi ha altres temes.
Ai, que bo.
Aquí el que fa...
Lourdes.
Bueno, jo... És un petit homenatge a l'Almudena.
Ah, sí.
L'Almudena Grandes, que va morir aquesta setmana. Sí.
Sí, i també un homenatge al Noah Gordon, que per mi és un escritor, per mi m'agrada molt. És un escritor meu.
I afegeix el son d'Inham, el son Haim.
Bueno, i aquest, no?
També, sí.
Llavors, jo avui, en el Facebook, ha publicat el seu home, aquesta poesia, no? I l'he portada. es diu, el seu home es diu Luis García Montero i a la seva dona li fa aquesta poesia. Yo te estaba esperando, más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta, por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando.
No, maco.
Eh, que és maco?
És molt bonic.
M'ha fet molta... Bueno, això, hem perdut...
Hem perdut intel·ligència.
Dos grans escriptors, sí. i un gran compositor.
Sí.
Bueno, el Sondheim era lletrista, em sembla que no era el músic, eh? Era el lletrista.
Era lletrista, sí.
Però també està molt bé.
Però no sé si havia fet música, també.
No, el que va organitzar és el creador del musical, el West Side History, per exemple, o el Company, que hi ha una cançó dedicada a Barcelona. Sí, són musicals... Ara tornarà a Barcelona, el West Side torna a Barcelona.
Ai, que és preciós. Sí. Bueno. És una meravella, West Side.
Sí.
Vinga, Cristín.
Ah, yo os invito a hacer un charter, como siempre, y nos vamos al Musée d'Orsay, a París, a ver una exposición de Berthe Morisot. Berthe Morisot es impresionista y bueno, es dar importancia a una pintora. Pintora, y no
sí.
Siempre pintores.
N'hi ha poques, ¿eh?
Y es realmente precioso lo que pintó esta mujer, sí. A mí me encanta. Así que hagamos un charter.
Sí.
Muy bien.
Això enriqueix la persona.
Molt bé.
Molt bé.
Ja està. Molt bé.
Hay que organizar el charter.
Que breu ha sigut. Vinga, Octavi.
Bueno, jo volia recordar els 40 anys de la fundació de la Fageda, aquesta cooperativa que hi ha per donar suport a gent a discapacitats mentals, sí. De la Garrotxa. Resulta que el seu creador és aragonès, va néixer als Monegros i es va presentar a l'Ajuntament d'Olot perquè ell estava al psiquiàtric de Salt. I es va presentar a l'Ajuntament d'Olot dient que volia fer doncs, una empresa de productes làctics per donar aixopluc a gent discapacitada. No? I van dir, bueno, ompli això, com es diu vostè? I va posar el seu nom, Cristóbal Colón. Clar, resulta que un tio que ve d'un psiquiàtric, que vol donar aixopluc a gent discapacitats mentals i que a sobre es diu Cristóbal Colón, la veritat...
Hay problemas.
No penseu que l'Ajuntament se'l van mirar i van dir, bueno
ja li trucarem.
Però després, quan van veure que la cosa anava molt en sèrio, que hi havia, resulta que hi va haver una donació dels terrenys, i ja hi havia una infraestructura una mica muntada, llavors la veritat és que l'Ajuntament, i ara pues, és una gran empresa que dona, ja dic, protegeix a gent discapacitada mental de tota la comarca, passen autocars per a recollir-los pels pobles, hi ha molta gent que hi treballa, i sobretot és una empresa rica, i que, bueno, si els voleu ajudar... Sabeu que els seus productes els podeu trobar a tots els supermercats. La Fageda, que tenen...
I ben bons que són.
Tenen molta qualitat i tenen molta gamma de productes.
Jo us puc dir que es pot visitar.
Sí.
Jo la vaig visitar una vegada en una excursió.
Sí. Sí. Antoni, tens un minut, però un minut, només.
Bueno, ja? Sí.
Sí.
La Vanguardia aquest matí portava a pàgina sencera detalls del robatori que fa un any es va fer a una empresa de seguretat que portava diverses mercaderies i entre ells tots els ordinadors, pendrives, discs d'usos i coses que estaven als jutjats i que s'havien de tornar a la família Pujol. Només per dir, la furgoneta aquesta es va trobar després, cremada, portava 369 objectes, se'n van trobar cremats i fets molt bé 270, però en faltaven... Llavors hi havia 42 objectes del Pujol, ordinadors, tot material informàtic, i 125 rellotges. Per valor de 125.000 euros, rellotges i objectes personals de la família Pujol, que estan valorats amb 125.000 euros, que tampoc han desaparegut. Llavors, combineu un robatori d'una propietat privada, estaven assegurats i les assegurances estaven de pagar,
Clar.
Amb un transport oficial i amb material sensible.
Marxem.
Marxem.
No tenim temps.
Clavegueres de l'Estat.
En tornarem a parlar d'això, em sembla. Eh?
Companys, que
en
sí, la Vanguardia d'ahir...
D'aquí dues setmanes ens trobem. Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu.